Notícies.
Bon dia. Els 15 partits que concorren a les eleccions municipals coincideixen que calen millores en el manteniment de la ciutat. Les formacions que formen l'actual equip de govern defensen la seva gestió, però reconeixen que calen més recursos per respondre a les exigències de la població. La millora de la il·luminació dels carrers, descentralitzar les despeses en els barris i actualitzar el contracte de neteja tenint en compte el creixement de població de Sant Cugat són algunes de les propostes que fan els partits. Les poden ampliar a www.cugat.cat. És dilluns 22 de maig de 2023. També és notícia que Juanjo Cortés aspira a ser el nou president de l'EMD de Valldoreix. Ho fa amb l'agrupació Valldoreix Plural, que compta amb el suport d'Esquerra, el PSC, la CUP, en Comú Podem i les entitats d'associacions de veïns i veïnes progressistes de Valldoreix, Gent per Valldoreix, Acció Cultural, Valldoreix Cultural i Plural i l'Associació de Veïns de Can Enric. Cortés vol que l'EMD sigui una administració més propera. Ho ha dit en l'entrevista electoral de Cugat Mèdia. L'escoltem.
Hi ha una necessitat de retornar a que l'EMD sigui una administració propera. Una administració amiga, amable amb la ciutadania. Això no vol dir complir les lleis i saltar-se les lleis i que el veí sempre té raó. No. Evidentment, les lleis s'han de complir i les normatives s'han de complir. Però necessitem que es recuperi aquell sentit amb el que va néixer l'EMD de Valldoreix.
Quan a la centralitat del presidenciable de les esquerres atreu que els governs de Convergència i Unió i Junts mai no han tingut interès en tirar-la endavant. En aquest sentit, s'ha compromès a obrir a la participació. El santcugatenc Joan Salvat i Saladriga serà guardonat el proper 25 de maig amb el Premi Honorífic ProDocs, que adjudica l'Associació de Productores de Documentals dins del Festival Docs Barcelona. Amb aquest premi volen reconèixer la feina de Salvat, que és una persona, diuen, sense la qual no es podria entendre el documental al país. Segons ProDocs, Salvat va estar més de 20 anys al capdavant de programes com el 30 Minuts o Sense Ficció, de Televisió de Catalunya, gràcies a la seva bona feina, honesta, valenta, incansable, dedicat a consolidar aquest gènere en la primera línia de la graella televisiva, l'ha reivindicat com una eina fonamental d'estimulació i enriquiment del debat públic, conclou el certamen. Un repàs històric del mig segle de vida de l'Escola de Música i Dansa Fusió ha estat l'acte principal de celebració aquest diumenge al Teatre Auditori. L'espectacle ha comptat amb una projecció audiovisual a càrrec de Cugat Mèdia amb mig miler d'espectadors. Uns 15.000 alumnes han passat en aquests 50 anys pel centre que ha organitzat aquesta celebració, que té per objectiu, segons apunta la direcció encapçalada per Gemma Navarra, posar de manifest la tasca de formació que dona a terme a la ciutat.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Gràcies per escoltar-nos un dia més i avui fem un programa molt especial que, de fet, és el primer que fem de cara al públic enguany. I és que estem, com sempre també, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Doncs molt bé, Esteve, content, com sempre, de fer ràdio. I ja saps que, com sempre dic, avui és festa major. La Maroteca torna a sortir al carrer la primera vegada aquest any, com bé deies. Ens envoltem de gent i tu ens explicaràs on som.
Doncs avui és el dia que fem el programa en viu, jo crec que amb més espectadors des de que aquest programa està en marxa. Estem enregistrant el programa avui, dissabte 13 de maig de 2023, al pati de l'escola La Salle Bonanova, amb alguns milers d'alumnes, pares, mares i docents d'aquesta centenària escola barcelonina. I és que, com cada any, durant 3 dies es celebren les convivències, un event que podríem equiparar a la festa major d'aquesta escola i que es celebra cada any a mitjans de maig des de fa molts cursos. Tant els oients de la ràdio com els espectadors aquí a La Salle us estareu preguntant per què fem un programa a una escola, oi? Doncs perquè, com ja hem comentat diverses vegades en el nostre programa, la percepció que tenim nosaltres, independentment dels estudis d'audiència, és que el consum de la ràdio convencional està disminuint. I tot i que els podcasts són una bona eina, digueu-nos romàntics, però a nosaltres ens agrada la ràdio.
Així doncs, recuperem la nostra idea de fer pedagogia radiofònica. És cert que existeixen moltes emissores escolars, però pel que veig aquí a La Salle no en teniu, oi?
Doncs em sembla que no, de ràdio escolar aquí no n'hi ha.
Doncs si us sembla bé, us proposem fer un taller de ràdio en directe. Farem petites masterclass basades en programes musicals i de contingut, perquè veieu com fem els nostres espais de ràdio. I tots els que vulgueu, podreu pujar al nostre estudi mòbil per a fer ràdio amb nosaltres.
Doncs esperem que estigueu amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió impartir un taller de ràdio, perquè l'any 1994, quan jo tenia 18 anys, vaig participar en un taller de ràdio a la meva escola, l'escola Tecnos, de Terrassa, i em va agradar tant que, junt amb uns amics de la classe, vam decidir picar la porta de Mata de Pere Ràdio, i això doncs va ser determinant per a poder començar en aquest món. I al cap d'uns mesos vam començar a col·laborar amb aquesta emissora local. Així doncs, encantat avui de fer, junt amb el Jordi, aquest taller. Esperem que ho disfruteu.
Us proposem presentar cançons, fer entrevistes o fins i tot tertúlies. Qui s'hi anima, va? Els qui vulgueu participar, acostar-vos al nostre estudi i, per ordre, us convidarem a seure amb nosaltres. Si us fa vergonya parlar en directe pel micròfon, ens podeu enviar un missatge al nostre WhatsApp.
Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
Doncs ja ho sabeu, 689 10 74 83. Si no voleu pujar aquí el micròfon, ens podeu enviar un missatge de veu en aquest WhatsApp i d'aquesta manera podreu sortir en antena i també aquí en directe a la Salle.
Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
Abans de començar amb el nostre taller, dir-vos que aquí teniu una sèrie de còdics QR, no?, on podeu escoltar el nostre podcast de l'Hemeroteca de la Ràdio. Aquí falten algunes plataformes a les que ens hem adherit recentment. Si voleu localitzar l'enllaç a la vostra plataforma preferida, escanegeu aquest altre QR que hem enganxat aquí baix, de color blanc quadrat, on també localitzareu altres programes nostres com Rock and Classics o Black Knight, i els seus enllaços a les diferents plataformes com iBooks, iTunes, Amazon Music, Deezer o Spotify.
Bé, doncs, nosaltres anem a començar, i què us sembla començar amb un butlletí informatiu? Com ho veu, Jordi?
Doncs vinga, som-hi.
Catalunya Informació.
Bon dia, és la 1 i 22 minuts. Avui no és Sant Joan, però a la Vora Nova ja celebrem Sant Joan Baptista amb una nova edició de les Convivències de la Salle, que enguany arriba una edició molt especial. I és que el 1973 va tenir lloc aquí, a la Salle Vora Nova, les primeres convivències.
De fet, la 50a edició de les Convivències de la Salle Vora Nova va començar el passat dijous amb activitats com el Festival de Dansa, el Contacontes, el Taller de Pastissos, el Waterpark o la Gincana Infantil. I acabarà demà diumenge a les 7 de la tarda amb el lliurament de premis i el tradicional sorteig de la tòmbola. Ah, i no ens oblidem del Ball de Bastons, que ja fa dies que té lloc a una casa propera a l'escola, aquí al darrere. Però vaja, això és un altre tema.
Tot seguit als esports. Entrevistem a Cristian Bassas.
No, aquí hi ha un petit error de rècord, perquè hem canviat una mica l'ordre de l'agenda.
Vale.
Però en aquest cas anem a parlar d'altres històries que també tenen a veure amb la història precisament de les convivències. I anem a entrevistar Alfredo Julià, que va ser un dels responsables, de fet, l'anterior responsable de les convivències quan van tenir lloc des de l'any 73, recordem-ho, que avui celebrem 50 anys d'aquest inici de les convivències de la Salle Vora Nova. Alfredo, bon dia, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Com va tot?
De moment molt bé. Avui un dia maco, amb sol i tots contents.
Bé, de fet, abans hem tingut algunes gotes de pluja, que això és sempre una mica perillós, però al final hem salvat més o menys el temps. Afortunadament es tracta que plogui també, perquè ens fa molta falta, hi ha moltíssima sequera, i per tant, doncs, almenys que sigui benvinguda aquesta pluja, sempre i quan ens deixi també seguir celebrant les convivències. A veure, anem a parlar una mica de la història de les convivències des del teu punt de vista. Quan vas començar, tu, en aquesta història?
Jo vaig començar, vaig començar com a alumne. Pues fa moltíssims anys.
Més o menys, cap a quin any?
Pues cap a l'any 76, ja estava aquí al col·le com a alumne, i bueno, jo tinc un record de petit entranyable, amb la tòmbola, també amb els grans que feien la, els, la gincama, etc. I doncs va ser això el que em va engrescar després a col·laborar.
Fixa que està bé que tanquem el cercle, perquè tant el Jordi com jo som nascuts del 1976. I per tant, si tu vas començar l'any 76 aquí a l'escola, doncs és molt interessant aquesta coincidència. Quan vas encarregar-te de les convivències? A partir de més o menys quin any, te'n recordes?
Sí, el primer any que jo vaig estar com a responsable sol va ser l'any 2014, que va ser l'any del 125è aniversari del, de l'escola. I abans havia estat també amb el Toni Buñuel i amb la Isa. Érem com tres persones portant la, les convivències, i aquest any, el 2014, vaig estar jo sol davant, també amb la Bea, que ja no està al col·le, també, col·laborant.
I què és el que et va impulsar a estar fent tota aquesta moguda? Perquè ara en parlarem, perquè això és impressionant, la quantitat de feina que hi ha al darrere, no?
Sí, bueno, a mi el que em va impulsar és el que et deia abans, que jo de petit, quan jo estava a l'altra banda, jo veia els pares al bar o veia els pares a la tòmbola, deia jo, a mi m'encantaria fer això. I quan vaig ser pare del col·le, pues, vaig dir, pues, mira, ara és el moment d'estar a l'altra banda, de col·laborar i de... En definitiva, és passar-t'ho bé, perquè t'ho passes molt bé. Són moltes hores, però també vull dir que... darrere hi ha un equip impressionant de gent. O sigui, una persona sola, encara que doncs hi ha una persona, un cap visible, però no és un tòpic, però realment darrere hi ha la gent que treballa. Jo treballar no treballava gaire.
Bé, i quins canvis així més visibles hi ha hagut en aquests anys que tu has estat primer com a alumne, després com a pare i després també com a col·laborador de les convivències?
Per mi el primer canvi és que quan jo era alumne, els alumnes més grans estaven molt més implicats. També, quan jo era adolescent, estàvem esperant tots la discoteca, que es feia una discoteca, i era com un moment que venien nenes d'altres col·les, i era un dia molt, molt divertit. Clar, en els moments que estem ara, doncs, que els xavals de 14 a 15 anys ja van a discoteca per la nit, doncs, una discoteca aquí ja no té sentit. Vam intentar un any, però... Ja no engresca com ho feia a la nostra època.
Bé, després en parlarem, perquè tenim aquí música. Avui volem que els nens que estan aquí, que vulguin parlar pel micròfon a presentar cançons, també posarem de modernes. Veurem si la gent s'enganxa una miqueta. Ho provarem. A veure. L'objectiu d'aquestes jornades ha anat canviant en el transcurs dels anys, o no?
No, per mi, jo me'n recordo que a l'anterior director, el Germà Jara, a mi un dia em va dir: Alfredo, aquí el més important és que la gent s'ho passi bé i fer convivència. Objectiu segon és recaudar diners per ajudar a Finestra Oberta i Proïde. Però no perdem de vista el principal objectiu, és que fer escola, fer gresca, passar-s'ho bé, convivir, conèixer-nos, etc. Per mi aquests són, primer, el passar-s'ho bé i convivir, i el segon, recaptar diners per Finestra Oberta i per Proïde.
T'atreveixes a fer un càlcul de quantes hores has arribat a destinar per poder organitzar les convivències durant aquests anys?
No tinc idea.
O durant l'any, posem durant l'any, és només una tasca d'invertir hores abans de les convivències, just abans, o ja és tot el curs?
No, és, a veure, jo quan deia sempre, lo important és treballar a partir de novembre, a partir de novembre ja comencem a fer reunions, i el divendres ja s'ha acabat el treballar. La feina ve d'abans. Si la feina abans està ben feta, les convivències tiren. Ara hi ha molta feina de voluntaris, molta feina de pares que col·laboren, és que com entre 60 i 80 pares estan aquí, pares i mares col·laborant, vull dir. Però la feina per organitzar és abans, els mesos abans.
I quantes persones més o menys estimes que són necessàries perquè això funcioni?
A veure, a la comissió aproximadament unes 20 persones és el que està bé que siguem, perquè que són bastantes reunions, no sempre pot venir tothom a les reunions, per ser uns 20. I ara, pues, entre tòmbola, pues, compteu tòmbola, les persones que hi ha, bar, jo diria que hi ha 60-80 persones treballant a la vegada.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, moltíssima gent, moltíssima gent. Doncs, Alfredo, ha sigut tot un plaer estar aquests minuts de ràdio compartint-los amb tu perquè ens expliquessis la teva experiència de primera mà de les convivències, i gràcies, fins la propera, perquè esperem que puguem seguir en un altre moment parlant amb tu, d'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs anem al següent convidat, perquè ara anem a seguir parlant, en aquest cas, dels esports, que és el que anàvem a fer per tancar aquest butlletí. Cert, comentar-vos que aquesta sintonia que estàvem escoltant és la de Catalunya Informació de l'any 1995. Això és un programa que parla de ràdio i, per tant, doncs, també ens fixem en aquests petits detalls. No? Una sintonia que sortia als inicis de Catalunya Informació, una emissora que va arrencar les seves emissions l'11 de setembre de 1995. I ara sí, tenim aquí amb nosaltres a Cristian Bassas. Bon dia, com estàs?
Bon dia. Hola, Esteve.
Com a tot?
Molt bé. Un plaer venir a fer ràdio aquí amb els amics.
Molt bé. Doncs et hem cridat perquè tu ets un entusiasta dels esports i aquí a la Salle tenim la gran sort que tenim una quantitat d'equipaments impressionant i que tenim un esperit favorable a la pràctica de l'esport que val molt la pena de destacar. Què ens pots explicar al respecte?
Bé, que els nens que venen i les nenes que venen a aquest col·legi són molt afortunats per tenir unes instal·lacions com les que tenen i poder gaudir d'esport amb amics, i esport tan individual com d'esport d'equip. L'esport d'equip és molt important perquè no només es treballa el tema físic i mental, sinó que també es socialitza molt, es fan amics, i crec que són molt afortunats de poder gaudir d'un col·legi que té aquesta possibilitat de poder fer esport amb equip i amb els amics. Si vols, després, Esteve, parlaré amb el coordinador de futbol i a veure si vol venir a ser entrevistat per vosaltres i us pot explicar una mica més de tota la tasca que fan aquí a través del club esportiu l'Àlex Villabona o amb el tema de l'esport i el futbol.
I de fet també et tenim a tu aquí ara davant del micròfon perquè tu també tens experiència en ràdio. Explica'ns això.
Bé, jo la ràdio la tinc com una cosa amateur, no? Jo em guanyo la vida també amb la paraula, i al final la ràdio és venir, enraonar, també m'agrada molt escriure, i de fet la ràdio, els que ja tenim avui en dia, els nens i nenes que ens estan escoltant, potser la ràdio és una de les vies per obtenir informació, per culturitzar-se o per tenir accés a la ciència. Una via més, no? Però perquè ells tenen moltes possibilitats ara mateix, no? Però nosaltres, quan teníem l'edat de molts dels nens i nenes que ens estan escoltant, doncs a part d'un parell de canals de televisió o la premsa escrita, doncs la ràdio era per nosaltres la millor manera d'obtenir aquesta cultura, aquesta informació, de seguir els esports els diumenges. I bueno, jo sóc un apassionat. A més, avui en dia, encara ara, a països que no estan desenvolupats com ara els països europeus, doncs encara la ràdio té molta, molta importància per l'educació de molt jovent i de moltes persones que no tenen accés a altres vies de comunicació, no? I a més penso que la ràdio també s'ha sabut actualitzar, no? Ara mateix doncs pots tenir accés a la ràdio a través d'internet i per moltes altres vies, no? Vull dir que crec que és molt, molt actual encara la ràdio.
De fet, és un mitjà molt, molt viu i nosaltres ens encanta perquè precisament la capacitat que té la ràdio d'adaptar-se a l'entorn ha sigut sempre camaleònica, un mitjà molt camaleònic, i gràcies a aquest fet distintiu ha pogut sobreviure embats com per exemple el del vídeo. En el seu moment es deia que el vídeo mataria la ràdio, la televisió també, i no, la ràdio segueix ben viva, i gràcies a persones com nosaltres que en fem, per exemple tu fent tertúlies esportives. Explica'ns això, home.
Sí, bueno, jo quan era petit el futbol el seguia a través del Carrusel Deportivo i després programes que feien a l'època, el programa Degà en aquella època a Catalunya en quant a tertúlies era el Sin Confesiones, que el feia el Luis Lorente, i bé, doncs vaig tenir l'oportunitat d'estudiar la carrera de dret amb el fill del Luis Lorente, amb el Marcel Lorente, i de fet ja quan estudiàvem la carrera doncs l'acompanyava a retransmetre partits, i posteriorment, doncs més endavant, he participat en tertúlies del Sin Confesiones, també alguna de Radio Marca, i bé, bàsicament jo sóc aficionat a l'Espanyol, m'agrada el futbol, m'agrada l'esport, m'agrada molt enraonar de coses que no són importants com el futbol i m'ho passo bé. Aleshores, he fet molts amics a través de la ràdio i a més és un mitjà que m'agrada molt i per mi a més tot un plaer haver participat als Incondiciones, que era un mitjà de comunicació que forma part de la meva educació cultural, perquè també a part del que aprenem a l'escola i el que aprenem ens ensenyen a casa, doncs a través de la ràdio jo he après moltes coses.
Molt bé, doncs Cristian, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí els micròfons de Ràdio Sant Cugat i ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bé.
Bé, doncs fins aquí aquesta entrevista de Cristian Bassas i fins aquí el butlletí informatiu. I ara, atenció, perquè em sembla que tenim un personatge per aquí, un dels comunicadors esportius que més fa parlar als mitjans, tot i que porta anys retirat i que fa molts mesos que no ens visita a la Maroteca de la Ràdio.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
Buenos días a todos, aunque ya sabes que yo tengo que decir buenas noches y saludos cordiales. A todos menos a ti, que no sé quién eres, ni al Jordi este, ni a los soplapitos y abrazafrarolas que hay por aquí.
José María García, siguem una mica prudents, si us plau, que t'hem convidat a la Salle. Va, vinga, siguem positius. Què destacaries de la competició esportiva de les convivències?
Bueno, de lo visto hasta ahora, la verdad es que no sé qué destacar. Lo primero que tengo que decirte es que esto de tener una iglesia cerca nuestro me recuerda a mis años en la cadena COPE.
Botanito, el que puc dir al respecte és que jo em vaig casar en aquesta església de la Salle Bonanova que està aquí al darrere. Va, vinga, ¿alguna cosa relacionada amb els esports?
Pues la verdad es que no he visto ninguno de los partidos que se han producido y que todavía están teniendo lugar, por lo que no puedo decirte minuto y resultado de ninguno de ellos.
O sigui, que no has vist ni el mini femení de bàsquet, la Salle contra Jesuïtes de Gràcia, ni el benjamí mixt de futbol contra l'escola Pires de Sarrià, ni el sènior handbol A contra el Maristas al Gessamí. No has vist res de res, no, de tot això?
A mi, háblame del Madrid, del Barcelona o de l'Atleti. Ja no puedo decirte nada más, compañero.
Vaja, em sembla que haurem de deixar-ho córrer. José María García, moltes gràcies.
Saludos cordiales y buenas noches a casi todos.
A veure, atenció, una crida important. Max Rux, ho he dit bé? Max Rux s'ha perdut. La seva mare està aquí al costat de l'escenari amb nosaltres. Si algú l'ha vist, sisplau, Max Rux, aquí hi ha la seva mare, d'acord? Xavi Cáceres, també. Atenció, servei públic de nens perduts de la Salle. Max Rux i Xavi Cáceres. Si algú els ha vist, doncs aquí els tenim. Bé, anem amb la nostra següent convidada. Anem a fer una entrevista amb una de les noies que ha tingut la gentilesa d'estar davant dels nostres micròfons i ens fa molta il·lusió que sigui així. Vitoria, com estàs?
Hola, molt bé, merci.
A tu per participar aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat. Com estàs? Qui és el que t'ha impulsat a venir aquí davant dels micròfons?
Doncs a mi m'han dit que veníem a parlar sobre el butlletí de l'escola, el butlletí trimestral que estem organitzant amb els de l'AMPA i més gent de l'escola que participa.
Acosta't una miqueta al micròfon, perquè si no saps què passa, que...
Sí.
Així, vale, perfecte. Doncs explica'ns, de què va això?
Doncs és un butlletí que anem escrivint, que principalment el que volíem fer és que fos més dels alumnes, o sigui, fet i escrit pels alumnes, després els supervisen, l'editen i després s'envia a tots els alumnes i famílies de l'escola perquè puguin llegir el que succeeix a l'escola i fora, i per tant és una cosa com un butlletí estil revista.
I això es fa en format digital?
Sí, 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 ara és en format digital, és un PDF que aquest any, aquest trimestre ha tingut unes 20 i alguna pàgines, 24 em sembla, i està redactat tot per alumnes o per professorat i gent de l'escola, i parlem sobre les activitats esportives, activitats sobre el teatre, de música, les diades de Sant Jordi, les convivències també en farem un, i bàsicament parlem d'això, de coses de l'escola i de fora.
Molt bé. Alguna cosa que puguis destacar del mitjà radiofònic, ja que parlem de ràdio? A tu t'agrada la ràdio?
Sí, a mi m'agrada molt. Jo el cotxe l'escolto.
Què escoltes? Va, explica'ns.
Los 40 principales i Flashback, bàsicament. Sí, sí, perquè la música i també parlen molt bé.
I podcast?
Podcast jo no, però estan molt bé. A mi m'agrada l'estil, el que passa és que no tinc molt per escoltar-ne.
Bé, doncs el tindràs en el futur, esperem. Els podcasts també, recordem que és un repositori que sempre està al núvol i que, sí, per tant, sempre, sí, que vulguis el pots arribar a escoltar. I jo crec que se't dona bastant bé parlar pel micròfon, pel que estic veient, tens bastanta facilitat de paraula. Per tant, potser podries dedicar-t'hi en algun moment.
Ho he pensat, m'agradaria molt, sí, sí, perquè és un estil que m'agrada molt també, parlar amb la gent i que tothom t'escolti i que és un mitjà en el que tu pots expressar-te, per tant, això m'agrada molt, sí.
Mira, jo ara explicaré una petita anècdota personal que crec que aquí en el programa no l'hem explicat, que és que jo de petit era molt, molt tímid, ho he seguit sent, però potser no tant, i va ser gràcies al micròfon que vaig canviar. Els festivals de fi de curs, a la meva escola fèiem sempre un espectacle cada classe en un teatre. Hi havia, doncs, evidentment, com aquí, no tanta gent, perquè era una escola més petita, però hi havia, doncs, tot el professorat, els pares i els nens. I a mi em costava molt sortir, tenia pànic escènic. Però un any em van donar un micròfon i em van dir: per què no presentes tu cada una de les seccions del festival? I a partir de llavors, el micròfon no m'ha fet gens de por i els escenaris tampoc. Per tant, t'ho deixo com a idea, perquè si se't dona bé, doncs ja ho saps.
Merci, sí, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Vittoria Solini.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Merci,
ens veiem per aquí. Molt bé, doncs esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui estem fent un programa molt especial des de la Sella Bona Nova, des de les convivències del 2023.
L'hemeroteca de la ràdio.
Bé, doncs seguim a la hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara, de fet, anem a fer un canvi de programa. Jordi, tu te'n recordaràs, suposo, d'un programa que es diu Rock and Clàssics, no? Sí, te'n recordes?
Se't sent, sí.
Se't sent, espera't un moment.
Crec que no. Hola.
Ara sí. Molt bé,
i
doncs...
I tant, que el recordo.
Doncs vinga, anem a presentar-lo. Anem a fer ara un programa musical, perquè d'això es tracta, d'ensenyar com podem fer coses, com, per exemple, presentar cançons. I què té un programa de ràdio, per començar? Doncs una sintonia.
Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Estem fent un nou programa que ara al públic, i és un plaer fer-ho, en aquest cas, des de les convivències de la Salle Bona Nova, de Barcelona, on es celebren durant 3 dies les convivències, la festa major de l'escola. El nostre objectiu avui és fer un repàs a alguns dels temes més paradigmàtics de la història del pop i del rock, i convidar a tots els alumnes, pares i mares o professors que vinguin a presentar temes al nostre estudi mòbil. Començarem amb els inicis del rock, que la majoria de cròniques situen al 1956. Però alguns anys abans, la indústria discogràfica ja va començar a vendre singles de gran èxit, com aquest tema de 1954 de Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. Amb ell comencem. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put that rag on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Un dels primers temes de la història de la música rock, Rock Around the Clock, un tema publicat el 1954. Anem a parlar ara del que és preparar una cançó per punxar, Jordi, perquè ara anem a fer com si això fos un vinil, amb aquesta taula que és digital, però que al final ens permet fer més o menys el que abans fèiem amb els plats de tocadiscos, amb els vinils. Aleshores, la següent cançó, jo em preparo el punt, i si pugem al canal, podem veure aquí...
Correcte.
Llavors, aquí podem buscar el punt en el que comença la cançó i deixo el punt marcat. Això antigament es feia amb el plat de discos, que era col·locar l'agulla en el lloc correcte, fer aquest gir que jo he fet de la galeta, el que és el disc en si mateix, i aleshores hi havia un art molt especial de com llançar el disc, que volia dir deixar-lo anar amb aquest sentit. Xxt. amb aquesta velocitat perquè agafés les 33 o les 45 revolucions per minut i no plorés, el que es deia no plorar al disc. Bé, doncs, anem amb aquest següent tema, que és el que hem començat a escoltar per aquí, aquest, que no és ni més ni menys que Jailhouse Rock. Era l'any zero del rock, 1956. Elvis Presley. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. Un gran clàssic del rock, Jailhouse Rock. Elvis de pelvis, li deien, perquè recordem que feia uns moviments increïbles amb la seva pelvis i per això escandalitzava bastant a la societat nord-americana dels anys 50. Anem a parlar ara de què és quadrar una cançó, Jordi, perquè de fet ho hem fet amb aquesta cançó al principi. Per tant, el que farem és rebobinar la cançó i tornarem a posar només el principi per veure de què va. Explica'ns-ho, Jordi, com va això?
Doncs quadrar una cançó, que la seva ho ha fet i ara ho tornarà a fer, es tracta de locutar, presentar el tema abans que el cantant comenci a cantar.
Llavors, anem a escoltar al principi sense jo parlar, a veure com sona aquesta cançó. És a dir, hi ha dos compassos.
Correcte.
I l'Elvis comença a cantar. Doncs, per tant, tens aquests pocs segons per presentar la cançó. Aleshores, tornem al principi. I ara el que anem a fer és pensar què podem dir. Aleshores, per exemple, imaginem que venim d'una altra cançó que està acabant i jo ara puc estar parlant. I presentem el següent tema, que va ser un gran èxit, de fet, el primer d'Elvis Presley, que sonava el 1956. I ara aquí tinc uns segons per acabar de parlar i dir que es deia aquesta cançó Jailhouse Rock. Això, doncs, és quadrar la cançó.
Doncs això és quadrar la cançó. De fet, és una tècnica que s'ha d'assajar i al final t'acaba sortint sola. Fins i tot, quasi et diria que, home, cal conèixer una mica la cançó, però el teu cervell és capaç de, per una banda, estar pensant el que has de dir, i per una altra banda, anar comptant compassos. I d'una manera automàtica i brillant acaba sortint.
Has de tenir una mica de sentit del ritme, està clar, sí. Perquè si no és difícil fer-ho. Va, anem al següent tema. Saltem al 1963 a escoltar una cançó que va popularitzar els Beatles. Era el tema que tancava el seu primer llarga durada, un disc que es deia Please, Please Me. I que acabava amb un John Lennon que es va quedar sense veu. Twist and Shout. Teníem els Beatles, Twist and Shout. Que, com us dèiem, era un tema que acabava amb un John Lennon pràcticament afònic, perquè estava encostipat, va forçar molt la seva veu, i la segona presa que George Martin, el productor mític dels Beatles, va intentar realitzar per agafar una presa diferent per si era una mica millor que la primera, al final no va ser possible de fer perquè es va quedar absolutament afònic. Bé, anem al següent tema. Un tema també del 1963 des de l'altra banda de l'Atlàntic. The Beach Boys, Surfing USA. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo. Surfing USA. Surfing USA. Ja ens ho imaginem, fent surf amb la taula a sobre de la cresta de l'onada. 1963, un any molt interessant pels Beach Boys. Van treure una pila de singles de moltíssim èxit i bona mostra de la vàlua que té aquesta música és que avui dia encara la ballem. Esteu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i avui estem fent un mix entre el rock en clàssics i l'hemeroteca de la ràdio.
Clàssics, amb Esteve Llop.
Bé, ara és el moment d'anar cap al següent convidat del programa d'avui, que és Bea Redondo, una de les actuals responsables de les convivències de la Salle Bona Nova. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per estar als nostres micròfons, perquè ens fa molta il·lusió que la gent ens expliqui de què va això de les convivències des de dins. Perquè es tracta d'explicar, sobretot a la gent que no és de l'escola, de què va. Perquè les convivències, jo ara et diré un tema personal, per mi les convivències, quan anava a l'escola, era marxar el que aquí seria les colònies. Allà li deien les convivències. Aleshores, jo marxava 2, 3, 4 dies amb els companys de classe i, evidentment, convivia amb els companys de classe i els professors, però res més. En canvi, aquí la pel·lícula és molt diferent.
Sí, ha canviat el nom, no?
Sí.
Les colònies existeixen com a tal i les convivències és això, conviure amb els pares i mares de l'escola els dies del cap de setmana, sense anar a dormir a cap lloc, o sigui, cadascú a casa seva.
Quant temps fa que estàs coordinant les convivències, que estàs a dins d'aquest sideral?
Pues mira, quan la meva petita va començar a P3, la meva gran va començar a P3 i ara ja està a quart, o sigui, que fa uns quants anys l'Alfredo em va captar, o sigui, el vaig veure un dia que explicava les convivències no és anar a dormir de càmping.
Et va enganyar, no?
Sí, sí. I la veritat que estic molt contenta de formar part d'aquest equip tan xulo que tenim de pares i mares que formem part de la comissió de convivències.
Quantes persones esteu a la comissió en aquests moments?
Pues hi hauran unes 20 persones o així. Sí, sí, són una bona colla.
Bé, jo vaig estar a una reunió amb vosaltres i déu-n'hi-do, feia patxoc aquella taula,
sí.
Perquè hi havia molta gent, cares conegudes i amb il·lusió, que jo crec que és el més important, no? Al final.
I tant, la il·lusió no la perdem mai, encara que plogui.
Exacte, que enguany ens fa molta falta el que dèiem al principi del programa,
sí.
Però almenys ens ha respectat la majoria d'actes.
Vaja.
Quines són les activitats clàssiques que més aguanten en el programa de les convivències any rere any i per quin motiu?
A veure, tenim per exemple la gincama, tant la infantil com la de handball. Aquestes, des que jo estic a la comissió, sempre s'han repetit i suposo que la gent s'ho passa molt bé i és una activitat molt xula tant pels nens d'infantil com els de primària i aquestes repeteixen sempre. Una que també és repetidíssima és els inflables. El diumenge hi ha inflables aquí durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda i els nens es tornen, vamos, como cabras aquí saltando. Sí, sí, què més? Alguna altra més? Bueno, ara mateix no se'n ve al cap un altre on...
Bé, el que seria classes de ball o de zumba, o digue-li com vulguis, això també els últims anys crec
sí.
Que ja s'ha anat instaurant, eh?
Sí, 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 sí. Ho hem enfocat més cap als nens, perquè després de que acabi la gincama infantil ja no hi està la festa de l'escuma, llavors fem aquest ball pels nens, més enfocat pels nens, sí.
Pels que no són de la Salle, en què consisteix la tòmbola? Explica'ns una miqueta, perquè això de la tòmbola, més o menys tots sabem què és, però com ho fem aquí?
Bueno, pues aquí és una activitat, bueno, com totes les activitats que hi ha aquí són solidàries i llavors els pares de l'escola que tenen negoci propi o treballen en alguna empresa que s'hi sobra objectes de regal, els dona a la tòmbola i aquí a la tòmbola es sortegen amb punts. Tu compres tiquets i segons la quantitat de punts que tinguis es pots canviar per un regal que hi hagi a tòmbola. I...
Bàsicament això.
Sí.
Però els nens tenen una il·lusió per agafar els papers
sí.
I veure que els hi surt això d'entrada i després anar a dins de la sala on hi ha els objectes que poden seleccionar segons el que els hi ha sortit,
sí, sí.
Tant per punts com pel número que correspon a un regal en concret, la cara és que no té pèrdua.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Realment és de les coses més divertides.
Sí, sí. Ahir quan van obrir les portes va ser un compte enrere i veies entre els nens corrents, era en plan, hosti, quina emoció, no? Que bé que s'ho passen aquí. Sí,
va,
sí.
I ara parlem dels combis. En què consisteix això dels combis, Bea?
Els combis és la moneda oficial de la festa i llavors tu canvies els teus euros per aquests tiquets de combi, o sigui, un euro és un combi, llavors així és més fàcil deixar als nens aquests tiquets de combis perquè ells puguin, no?, canviar, comprar, anar a tòmbola per comprar els tiquets, anar a la creperia a buscar un crep. És la moneda oficial de la festa.
I més o menys, tu saps la quantitat de combis que s'arriben a imprimir? Perquè jo abans he sentit per aquí que li deien al Gerard hi ha una urgència que hem d'imprimir més combis
sí,
ja.
Sí, sí, sí. O sigui, ahir van començar, tenien 3 capses de combis I aquest matí, a primera hora, ja no en teníem més per repartir. Suposo que la gent, quan veu la cua, compra en abundància i llavors ens quedem sense i no sabria dir-te quin número de combis tenim.
Jo no sé si hi haurà especulació d'any a any, amb els combis, perquè sí, cada vegada tenen més valor, eh?
Sí, sí, i tant.
Molt bé, doncs Bea, moltes gràcies per les teves paraules, per aquesta conversa amb nosaltres sobre les convivències de la Salle.
A vosaltres.
Gràcies per estar als nostres micròfons.
Merci.
I ara anem a seguir una altra història, històrica també, que és anar a l'origen de les convivències, perquè com abans us hem dit, aquesta és la 50a edició de les convivències aquest any, però això va començar, per tant, si fem compte ràpid, Jordi, el 1973.
Correcte. Sí, sí, una colla d'anys. No havíem nascut tu, jo, encara.
Exacte,
eh?
Encara faltaven 3 anys perquè nosaltres nasquéssim.
Correcte.
Doncs el germà Morató va ser el germà de la Salle que va idear això de les convivències. I ens ho ha explicat en una gravació que ens han facilitat. L'anem a escoltar perquè creiem que val realment molt la pena saber l'origen de les convivències i sobretot reflexionar sobre aquest nom, les convivències.
Les convivències. Abans no n'hi havia de... Abans del 73 no hi havia convivències. Només hi havia la festa de Sant Jaume Bautista de la Salle que es feia un dia per tot el col·legi amb una missa i poca cosa més. I una pel·lícula. Llavors, com vaig entrar jo vaig entrar al 72 i al 73 ja vam començar a fer les convivències. Convivències era donar importància a la relació entre la comunitat educativa. És un concepte nou que llavors hi havia de comunitat educativa. I llavors jo ho vaig posar-ho en una memòria escolar, que està a la memòria escolar del 72-73. I allà hi vaig posar allí que té un objectiu festejar, fer festa a Sant Joan Bautista de la Salle, que ara ja s'havia d'estudiar de quina manera. Llavors es feia una missa solemne i que la fèiem al pati. I jo, a les convivències, diria, i per mi hi havia 3 objectius. Un objectiu és que es fa festa de Sant Joan Bautista de la Salle. Segon, es promociona les convivències, promocionar la interrelació entre els germans, quan n'hi havia, els alumnes, els exalumnes, els pares, els professors de tota classe, la comunitat educativa que diem avui dia, sense deixar-se ningú. Ara, quan repassava això, em vaig donar compte que em vaig descuidar del personal de serveis, que era un oblit garrafal. Però era la primera vegada que es parlava d'això. Després es va parlar de la comunitat educativa, tot això va venir després. Però jo hi vaig posar ja totes aquestes coses. En aquesta memòria escolar hi era tothom. Jo em penso que si hi ha els germans, els mestres, professors, els pares, els alumnes i els antics alumnes, em penso que així hi ha la conversa educativa. Doncs les convivències convida, promou, deixa intervenir tots aquests. Això ja s'ha guanyat molt. Bueno, per exemple, abans no hi havia cap relació. No relacionava ningú. Ara, últimament, ja hi havia molta relació i els pares i la comunitat educativa ha fet molt i molt. I el tercer punt és que es mouen cèntims. Es mouen cèntims. Doncs bé, els cèntims que es moguin, complir tot el que han de cobrir, que són les despeses, això anirà per l'ajuda social. Llavors un fa una llista, que sempre n'hi ha de llistes. En aquell moment hi havia 8 o 10 coses. Ara n'hi ha 3 o 4 o 5, és el que sigui, però que aquest esperit de que la vostra festa ajuda amb altres, això és molt important, que el nen i la nena s'enduguin aquesta idea. Aquesta és una idea formativa, de principi, li dona sentit. Jo dono aquests cèntims perquè algú se'n permetrà. Això Això és la formació que dona la Salle. Aquests tres punts, jo penso que són bons per fer festa i són bons per la festa. Allà es va anar estenent que al cap de dos o tres anys ho feien tots els col·legis. Tots els col·legis fan les convivències. I ha hagut això. Jo vaig posar el títol de convivències perquè volia promoure això, que es convisqués, que hi hagués relació. Sí. Potser no... no. Potser això se li pot donar el nom que es vulgui, no hi ha cap problema, sobretot a l'arxiu fa un altre. Sí. Llavors era una innovació que va ser molt, molt ben acceptada. Sí. La prova és que fa 50 anys. Aquest any fa 50 anys que es van començar. Sí. 73, 83, 93, 103, 113, 2023. 50,
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Clàssics.
Avui estem fent Rock and Clàssics i a Maroteca de la Ràdio fem un matxambrat radiofònic. Estem a les convivències de la Salle 2023, a la Salle Bona Nova, i ara és el torn d'una persona que, de fet, ja ha sigut una de les convidades a la Maroteca de la Ràdio, és Marta Castany. Què tal, com estàs?
Hola, molt de gust de poder estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres, compartir una estona de ràdio de nou. Anem a explicar una mica la història, perquè la Marta és una alumna de la que havia sigut la meva escola, l'Escola Tecnos de Terrassa, i ens vam conèixer mitjançant un professor comú que ens va posar en contacte, doncs, per poder fer una mica de ràdio i col·laborar, perquè, de fet, el mitjà radiofònic, si té un avantatge, és que, com que bàsicament es basa en converses, perquè tu pots posar música, pots fer humor, pots fer moltes coses, però bàsicament vol dir parlar, no? I aleshores, doncs, parlar a persones de diferents generacions, perquè nosaltres portem pràcticament 30 anys, sí. Per tant, és molt, molt interessant poder fer aquest intercanvi de coneixements. De fet, explica'ns una mica quin curs estàs fent ara i per què estàs amb nosaltres als micròfons, què és el que t'agrada de la ràdio.
Doncs jo ara estic fent primer de batxillerat i a mi com el que m'interessa la ràdio o el que em motiva és com el moment d'improvisació i poder com parlar de, no sé, del dia a dia o del que sigui, i em sembla superinteressant això perquè, vull dir, no ho pot fer tothom i crec que és com una oportunitat molt bona de poder-ho provar algun dia.
I tu creus que la manera de parlar pel micròfon pot condicionar els pensaments d'aquells que t'escolten, o pots ajudar amb el que expliques a transmetre el coneixement d'una manera una mica diferent de la forma escrita, per exemple? És a dir, si tu vols comunicar-te amb algú per internet, avui dia és molt fàcil, fas un post a Instagram, per exemple, graves a tu i expliques alguna cosa, o escrius un article en un post, en la xarxa que tu vulguis. Quina diferència hi ha en el mitjà oral, en el mitjà radiofònic o el podcast respecte a la resta de mitjans?
Clar, jo crec que un mitjà com és la ràdio, el que t'aporta és que centris tota la teva atenció només a escoltar, com per exemple a la televisió, no? Vull dir, sí que hi ha imatges i tal, però no centres tant, potser t'hi fixes més en la que és visual. I la ràdio, doncs, és això, no? Que et centres sobretot en el que explica el radiofonista o qui sigui, i com que potser capta més l'atenció.
També l'avantatge que jo destacaria és que en el mitjà radiofònic o podcast tu pots estar com a oient fent altres coses mentre estàs escoltant allò. Amb la televisió o en qualsevol vídeo que puguis veure a internet, clar, la teva atenció està 100% en la imatge i posa-li un percentatge més o menys baix en l'àudio, no? Però clar, si només escoltes l'àudio, primer que tindràs alguns detalls que no passaran per alt. També, a més, et pot fer pensar aquest mitjà, perquè la imatge és molt explícita, l'àudio és diferent, el pot arribar a fer pensar molt, segons el que t'estan explicant, segons el que et suggereixen. I, d'altra banda, això, pots estar planxant, pots estar fent, un viatge amb el cotxe, per exemple, i això és un avantatge important, no?, des del meu punt de vista.
Sí, vull dir, és un punt totalment a favor, perquè la televisió o el que sigui és que has estat totalment centrat i doncs, amb el podcast o ràdio pots estar fent el que sigui, només necessites uns auriculars o un altaveu i ja n'hi ha prou.
Sí, de fet et permet, com tu dius, no, fer altres coses. I com bé deies, no, la imatge pot ser molt impactant, et pot distreure. En canvi, el podcast, la ràdio, has de ser molt concreta amb les teves paraules. Val? O sigui, em refereixo que, clar, com que només t'estan escoltant, no hi ha una imatge que acompanyi el que tu estàs dient, has de ser més descriptiva, potser més detallista. Jo crec que és una bona eina per comunicar exactament el que vols dir. No? I que t'obliga, doncs, això, no? A través d'aquest mitjà tan meravellós com és la paraula, crear en l'oient la imatge del que tu vols descriure, sense estar, diguem, doncs això, distret amb una imatge a través d'una pantalla. Va per aquí.
Sí, sí, vull dir, saber com escollir les paraules adequades per poder captivar l'atenció de l'oient, bàsicament el que has dit, que és això, i que també, vull dir, s'ha de saber fer i...
I tu en saps molt.
No fa tants anys, potser uns 15, l'accés als mitjans com la ràdio, pel que fa a la producció i distribució de continguts, era molt complicat. Amb internet, com tots i totes sabeu, això ha canviat absolutament i ara qualsevol, amb un mínim coneixement informàtic, que no pas tècnic, perquè no és complicat, pot crear el seu propi podcast des del telèfon mòbil. Ja no és estrictament necessària, una taula de so ni un micròfon, ni tan sols un estudi. Des del mateix mòbil ho pots fer tot. Des del teu punt de vista, Marta, en general, quina és la qualitat dels podcasts d'avui? N'hi ha alguns que ens puguis recomanar?
Jo crec que la qualitat dels podcasts avui dia ha millorat moltíssim, realment, vull dir, efectes de so o la qualitat, vull dir, si potser podcasts de fa 5 anys, els d'ara, és que hi ha molta diferència. I algun que pugui recomanar, jo us recomanaria el de Tenim Paraula, que és de Roger de Gràcia, que explica com la riquesa del català i és molt interessant, la veritat, que per totes les edats. Llavors també el d'Adolescents XL, que ho fan la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner. I per últim, aquest és el de Crims, que sí que és veritat que jo m'he vist capítols de Crims per la televisió, però a mi per la televisió no m'ha agradat tant. Vull dir, jo vaig estar com molt més atenta escoltant-los que no per la tele. I em va agradar moltíssim com està fet el podcast de Crims.
Jo puc dir que no he vist encara cap capítol a la televisió perquè crec que no m'agradaria pel fet de ser massa explícit i, en canvi, l'àudio et permet imaginar-te una escena, una història, i també el fet de no veure cares, sinó veus, és una cosa absolutament màgica. Per tant, crec que és molt millor per un programa d'aquest format el podcast que no pas a la televisió, tot i que ja dic, jo reconec que no he vist el programa de televisió.
Doncs posarem llum a la foscor.
I què els diries als nois i noies que ens escolten que tinguin inquietuds com les nostres i les teves i que vulguin fer un programa de ràdio o un podcast?
Jo és que el primer que els diria és que s'hi animin perquè realment no és tan complicat. Vull dir, una vegada t'hi poses, al principi sí que potser pot costar més, però després, si t'agrada i creus que és com el que a tu t'agrada fer, doncs endavant, vull dir, sense cap problema, no tenir vergonya i anar avançant.
Molt bé, doncs Marta Castany, moltes gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marta.
Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
I ara atenció, perquè tenim un personatge d'un programa de ràdio que fèiem nosaltres a Mata de Pere Ràdio 107.1 FM, que ens ve a visitar i que jo crec que encaixa bastant amb aquests barris,
Ei, què tal, com estàs? Hòstia, que xiringuito que tenéis montado aquí en la Salle, ¿no? No había estado yo aquí nunca, pues está muy bien esto, ¿eh? He venido de Mata de Pera directamente aquí por el carril Maserati, ¿no? Es el carril que se llega más rápido aquí. Y estaba intentando pues que se apartase todo el resto del mundo que va con coches así, pues, de cutres. Y bueno, me ha gustado todo el ambiente. Por cierto, Gin Tonics para todos, ¿eh? Que supongo que ya los tenéis, ¿no?
Però, Alfonso, aquí no pots pagar amb euros, ho saps.
¿Cómo que no puedo pagar euros?
No, aquí has de pagar amb combis.
¿Qué es eso, los combis?
És una moneda local que hi ha aquí que només serveix els dies de les convivències.
Sí, pues yo pago con euros siempre con mi tarjeta, bueno, con varias de las que tengo, ¿no? Pero es que si no puedo pagar con euros, pues no entiendo cómo voy a pedir las cosas yo aquí.
Bé, en fi, gin tònics no sé si en tindràs, però cervesa, refrescos i aigua sí que la tens, eh? Aquí, si vols, et convidem a nosaltres a que vagis a fer un tastet. Què et sembla?
Bueno, pues nada, si no puedo tomar gin tònics, pues nada, me tomaré un vaso de agua, ¿no? Pero bueno, aquí no es lo normal, ¿eh? Estamos aquí en zona alta, ¿eh?
Exacte, exacte. Per això t'havíem convidat.
La Maroteca de la Ràdio.
Anem a saludar Josep Maria Fuster. Què tal, com estàs?
Bon dia.
Bon dia, benvingut al programa. Gràcies per estar aquí en aquest programa especial de les convivències de la Salle.
A vosaltres per estar aquí.
Tu ets un històric, pel que ens han explicat, d'aquestes convivències. Quantes n'has viscut fins bueno, ara?
Com a pare, aquestes són les 27. I com a alumne, doncs, en vaig viure 12. O sigui que 39 convivències.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a més, tu ja acabes el cicle com a pare de la Salle.
Sí.
Aquest any, a més.
Aquest any, després de 27 anys, doncs acabo.
O sigui que això no et fa una mica de vertigen, perquè això és fort, no?
Bastant, bastant. Vull dir, ara notes pues, els records, no?, de tots aquests anys, i, bueno, és un impacte, no?, perquè deixes un canvi important. Vull dir, deixes una dedicació que has tingut, no?, per l'escola durant 27 anys, doncs, d'un dia per un altre, doncs acaba.
I ara anem al passat, anem a recuperar records, perquè al final és l'important d'un programa que, a més, parla de la història de la ràdio, doncs anem a parlar de la història de les convivències. Uh-huh. Tu què recordes de l'inici com a alumne de les convivències?
Bueno, mira, jo vaig, quan feia primer de GB, doncs eren les segones convivències. I el que recordo d'aleshores era que, bueno, que tot aquest pati que tenim aquí davant havia doncs, tot d'estructures metàl·liques que havien muntat els alumnes dels cursos grans perquè estaven molt implicats i llavors feien moltes activitats pels petits. També recordo doncs, aquest estadi que teniu aquí al darrere, que era de sorra, i hi havia doncs, gincames de cotxe i de motos, que després amb el temps doncs, es va deixar de fer, no?, per risc que suposava això. Però bueno, jo sí que recordo que els grans, no?, els alumnes grans, doncs, eren els impulsors, no?, de moltes de les activitats que es feien. Després, amb els anys, doncs, es va perdre una mica aquesta dinàmica i van ser els pares els que van posar-se al front de l'organització de les convivències.
I això va fer que, diguem, l'oferta d'activitats cresqués, perquè ara, déu-n'hi-do, si ho vols fer tot, és inviable.
Sí,
perquè
no.
S'encavalquen les activitats entre si.
Bueno, són tres dies, no?, que fem aquesta festa i s'havia d'omplir pues, des del divendres a les 6 de la tarda fins al diumenge a les 7 de la tarda. I pensant pues, que, com que els alumnes són de totes les edats, i a més, des de que hi ha el parvulari, doncs, també... Pues una mica d'oferta perquè tothom tingués una mica d'atractiu per venir, perquè aquí l'important és que hi participi la major part dels pares, dels alumnes de l'escola. No? I llavors han de tenir algun motiu per poder venir i passar una estona.
I què destacaries, ara ja parlem de l'escola, de la Salle com a centre educatiu? Perquè aquesta és una escola molt, molt gran, és un vaixell d'aquells que va amb una inèrcia històrica de molts anys... Però què és el que tu destacaries des del punt de vista tant d'alumne com de pare? Perquè l'avantatge que tens tu és que has viscut els dos rols, no?
Sí, sí. Bueno, no sé, vull dir que jo sóc un enamorat, no?, d'aquesta escola. Vull dir que tant quan era l'etapa d'alumne, doncs, bueno, la vas passar bueno, perquè la tenies que passar, però sí que d'alguna manera tenia certa implicació... com a delegats de classe, perquè el meu pare també estava a la Junta de l'AMPA. Llavors, doncs, tenia una relació doncs, més estreta, no? Quan vaig entrar com a pare, el 96, no? El 1996 vaig entrar com a pare, bueno, al principi, els primers anys, doncs, m'ho mirava des de la distància, perquè jo era molt jove i a la dinàmica del col·le doncs, la portaven altres pares més grans, però a partir de 4 o 5 anys ja em vaig implicar, em vaig posar l'AMPA, i d'alguna manera, pues, bueno, aquí el col·le és una mica la relació familiar, no? Vull dir, crec que tot i ser un col·le molt gran, el tarannà de la comunitat d'hermanos, no?, dels germans de la Salle, pues feia una mica aquesta vinculació molt, molt propera, molt familiar, molts exalumnes doncs, porten els seus fills a l'escola, això fa que, bueno, que d'alguna manera és un retrobament, no? I com a escola, com a qualitat, doncs, durant aquests 27 anys doncs, hi ha hagut una transformació importantíssima, no? Des del principi dels meus fills grans, que era una escola molt semblant a la que jo vaig tenir, a la que ha tingut la meva filla petita, que és una escola totalment transformada, moderna, vull dir, pedagògicament avançada, i he pogut veure aquesta transició.
I el rol futur que tindràs com a exalumne i pare que ja no té els seus nens a l'escola, quin serà a partir d'ara? Quina relació tindràs amb l'escola a partir d'ara?
Bueno, no, mira, jo pues, cada any a les converses segur que m'hi passo, no? Perquè és com una... És com un punt a l'agenda, no?, que tens. I bueno, i no sé, i si Déu vol, doncs, aviam si algun dels meus fills té alguna criatura que la porta a seguir.
Després faràs el rol d'avi, no? Exercici d'avi. Molt bé, molt bé. Notícies.